Saludem un dia més a l'economista i assessor fiscal Julià Guimerà, el nostre col·laborador en Actualitat Econòmica Setmanal. Senyor Guimerà, molt bon dia i bueno, pues, benvingut de nou al programa.
Molt bé, pues, gràcies. De totes formes. Bueno, no res, avui parlaríem de que la causa de la inflació no són els costos laborals, sinó que han sigut els beneficis empresarials últimament. És a dir, podem dir que en un producte pues, n'hi ha tres components, és a dir, aquest per fixar el preu. Uno serien les matèries primes, l'altre són els costos laborals i l'altre són els beneficis empresarials. Faig un poc d'història. En la guerra de Putin, claro, degut a que pràcticament Rússia és el principal país que tingui més matèries primes, pues va pujar molt el preu del gas i del petroli. I això va ser la primera causa de la inflació. Després, les matèries primes, perquè hi havia molta incertesa, se van estabilitzar i, bueno, pues, ara, per exemple, la llum, per exemple, que en agost del 2022 valia 350 euros el megawatt, pues ara val 50 euros. Com a conseqüència d'aquesta inflació primera, bueno, la gent va començar a parlar de que, claro, ja van pensar una altra vegada en el que va passar en els anys 80. Què passava? Que ja vam començar. Claro, si pugen els preus, els treballadors demanaran més salari i per tant, entonces, i els empresaris el que faran és augmentar la trobada dels preus. Pues, tornen a augmentar els preus, els treballadors tornen a demanar més salari i això s'arriba a, podien dir, a un circuit viciós en què s'arriba el que en els anys 80 seria el que s'acabava, el que era l'estanflació, és a dir, hi havia estancament en pujada de preus. I, bueno, pues, però, claro, això no és els anys 80. Actualment, el que són els costos laborals no han sigut els que més han influït en la inflació, sinó que primer van ser les matèries primers i ara són el que podem dir, el que són no és els costos laborals, sinó que són els beneficis empresarials. És a dir, tal com diuen, per exemple, el Banc Central Europeu diu que els beneficis empresarials han crescut el doble de lo que tenien abans de la guerra de Putin. És a dir, i en canvi els costos laborals pues, han sigut molt menys. I sobretot en quins sectors han pujat molt els beneficis empresarials? Però el sector energètic, per supost, són els que més s'han beneficiat, però no solament en el sector energètic, també en l'hostaleria, en la restauració, en la indústria i sobretot, com he comentat, en l'energia. En aquest cas, Lagarde, presidenta de la Central Europeu, pues sempre està dient que, bueno, que hi havia que fer un pacte de rentes, és a dir, que hi havia perquè hi ha advertir de lo que és esta espiral inflacionista que ens podia causar salaris, inflació, salaris, etc. I, clar, pues, ara ja no ho diu ben clarament. Pues, per què? Pues que perquè, per exemple, el que són els costos laborals en la zona euro han crescut un 5,7%. I, en canvi, la inflació en la zona euro ha sigut un 9%. Vol dir que els treballadors han perdut poder adquisitiu. I en Espanya, els costos laborals han pujat un 2,68%. I, en canvi, la inflació l'any passat la van tancar en un 5,8%. Per tant, és a dir, també han perdut poder adquisitiu, és a dir, han pujat la meitat de lo que han pujat els preus. En canvi, bueno, segons el Banc d'Espanya, en els seus informes, pues, ens estan dient que, bueno, que les empreses van duplicar els beneficis en el 2022. És a dir, van millorar molt la rentabilitat. I, clar, Lagarde pues, està canviant el seu discurs. És a dir, no un pacte de rentes, sinó que distribuir les càrregues de la inflació en tots els components que formen el que és el cost del producte. I, bueno, sobretot se referia a salaris, no tot el cas, però sobretot a beneficis empresarials. Eixa és la qüestió, és a dir, els beneficis empresarials, segons el Banc d'Espanya, per exemple, ha sigut altíssim, és a dir, són els que més han guanyat en el sector energètic, i, clar, ens trobem en que aquesta inflació no és una inflació de costos, sinó que és una inflació de venedors, és a dir, primer se va trencar la cadena de subministrament. Al trencar-se la cadena de subministrament, això ja havia escassit i van pujar preus. I va seguir l'energia i l'alimentació. Però, clar, tota aquesta inflació s'ha reduït majoritàriament. És a dir, ara actualment, el que està provocant inflació són els beneficis empresarials. I això per què és degut? Pues és degut per la falta de competència, sobretot en el sector energètic. El sector energètic, que ho he comentat alguna vegada, és un oligopoli. Un oligopoli vol dir que tres o quatre empreses dominen el mercat. I en concret, en Espanya, hi ha tres empreses que tenen el 70% de tot el mercat energètic, que són Iberdrola, Endesa i Naturgy. I també ocorre un poc en la distribució de l'alimentació. no és tan fort com en l'energia. Però sí, per exemple, el 30 o el 40% de la distribució de l'alimentació la tenen unes quantes empreses. I la principal és Mercadona, també està Carrefour, està Lidl, etcètera, etcètera. Què ocorreix? Que així, com no hi ha competència, doncs pràcticament no se corregirà aquesta inflació. En canvi, per exemple, en l'hostaleria i la restauració, que tot el món hem vist, que sempre ens han pujat els preus dels restaurants i tot això, doncs què passa? Doncs que en l'hostaleria i en la restauració, el Covid va fer tancar molts de bars i molts de restaurants. Però això, a la llarga, aquesta competència anirà tornant a obrir i la competència el que farà és que pràcticament no repercutirà, és a dir, els beneficis empresarials no seran els que repercutissin tot el preu, sinó que se repartiran les càrregues. Això no passarà. No ocorrirà tampoc, això no passarà, sobretot en sectors que no hi hagi competència. És a dir, per tant, el que podem afirmar és que l'estanflació dels anys 80, és a dir, preus i salaris, és a dir, pujava salaris, pujaven preus, això ha canviat totalment, és a dir, que això ha canviat totalment. És a dir, que no se pareix en res. I, clar, la teoria clàssica que teníem els economistes, doncs, bueno, no, aquesta economia clàssica avui no se complís. I, clar, això el que està clar és que aquesta inflació no és com els anys 80, sinó que és un altre tipus d'inflació. És a dir, per què ha sigut això? Doncs, bueno, una de les causes ha hagut perquè el que és el poder dels sindicats, doncs, pràcticament han baixat, és a dir, que ja no tenen tant de poder i la gent està molt menys afiliada. Per tant, analitzar la inflació com eren els anys 80, doncs verdaderament és un error. En economia sempre ens sorprèn coses, és a dir, jo recordo de menut que me diuen, bueno, és que el crac del 29 va ser una deflació, és a dir, baixar en preus. Jo no m'ho podia creure, perquè jo sempre havia viscut en que els salaris, que els preus cada any pujaven, i encara me'n recordo que en el mes de gener sempre m'haurien com pujarien els preus i en els salaris el mateix. I clar, després ens han trobat en una època abans del Covid en què hi havia deflació, inclús, és a dir, que hi havia baixa de preus. I, bueno, doncs, podem dir que la història no, moltes vegades ens ensenya coses i moltes vegades no se repeteix i són circumstàncies diferents. És a dir, la qüestió és que alguns economistes estan dient que, bueno, que això és més que tot perquè el que són els empresaris busquen, per exemple, hi ha una expectativa en el mercat en què ells no posen el preu per els costos, sinó posen el preu per la seva estructura, perquè pensen que els costos laborals pujaran ràpid i per tant ja s'estan preparant. Bueno, això és una teoria, perquè, bueno, i una expectativa. No sabem si se complirà. El que està clar és que aquesta inflació és diferent a les de l'any 80, que no l'estan provocant els costos laborals, sinó que l'estan provocant últimament, perquè les matèries primes s'han estabilitzat, l'estan provocant els beneficis empresarials. Bueno, però això és un tema que volia comentar, recordant també que, bueno, la setmana passada vam parlar del sector bancari, que portem 2 setmanes, però el sector bancari podien dir que s'ha normalitzat, n'hi ha hagut sustos aquesta setmana, i ara pues, pràcticament el tema més important és la inflació. I, bueno, pues, seguim un poc en la inflació. La inflació de març, el que han tingut de dèficit públic, sí. i la gran recaudació que ha tingut el govern este 2021.
Bueno, haurà recuperat el que es va gastar el Covid, no? Els gastos extraordinaris. Una mica en broma, però una mica en sèrio, també.
Bueno, l'economia ens està donant resultats molt exitosos.
Sí, bueno. L'atur ha sigut de l'índex d'atur que es va donar a conèixer abans d'ahir. Crec que ha donat un resultat molt positiu este mes, no?
Molt positiu, molt positiu. A més, hi ha un rècord d'afiliació, 20 milions i mig de persones afiliades, no s'havia donat quasi mai això. I, bueno, pues, el que passa és que quan sentim este dia és que sigui una altra cosa, però actualment jo la parlo un poc de la inflació del mes de març, que ha sigut una sorpresa. També té truco, eh? Però, i el dèficit públic, que l'han lograt, i després l'èxit de la recaudació d'impostos, que és a dir, que pràcticament tenim menys dèficit públic i han gastat molt més. El que passa és que ha sigut gràcies als ingressos. Bueno, la inflació provisional del mes de març ha sigut el 3,3%, és a dir, una inflació que ha pegat una baixada impressionant. Recordem que en el mes de febrer calculem la inflació sempre de març a març, és a dir, de març del 2022 a març del 2023. És provisional, perquè, clar, sempre ho diuen a final de mes i després d'ací 2 setmanes mos dirà la inflació definitiva. Però, bueno, la inflació de març ha sigut el 3,3% i la de febrer va ser el 6%, és a dir, de febrer del 2022 a febrer del 2023. Això és una baixada de 2,7 punts que no s'havia donat mai en la història. Pràcticament, bueno, s'havia donat sí, però fa molt de temps, a lo millor faria 30 anys. I, bueno, la qüestió és que té algo de truc, però, bueno, és una bondat. Per què? Pues perquè en març del 2022 estàvem en plena guerra d'Ucraïna. El preu de la llum se va disparar i el gas també i el petroli també. Per què? Per la incertesa del subministre rus. És a dir, que pensaven que, clar, si Rússia pràcticament li subministrava de gas a Alemanya, el 70% del gas que consumia Alemanya era russo, i si això se talla, pues, bueno, tot el món se va tornar loco comprant gas. I clar, pues, el gas va pujar moltíssim. Igual, i el mateix que va passar amb la llum i el petroli. Però, clar, la qüestió és que, en aquest cas, pues, el que ha passat és que pues, bueno, això és una de les causes de que han tingut un error, perquè si comparem com anava el gas ara a com anava en el 2022, en el febrer, pues, és molta diferència. És a dir, un dels principals components de la baixada de la inflació ha sigut el gas i la llum i el petroli. És a dir, clar, després, per altra banda, també hi ha que tindre en compte que, bueno, que les temperatures han sigut menys, podríem dir que han sigut altes i no han gastat tant gas. Però, clar, el problema que hi ha és la inflació subjacent. Què vol dir això? La inflació que no toca ni l'energia, perquè l'energia ens pugui baixar, ni els aliments frescs. I aquesta la tenim en el 7,5%. És molt més alta que la inflació normal. I només l'han pogut disminuir una dècima. Claro, això és verdament, aquesta és l'autèntica inflació. És a dir, el que m'he comentat, el retrocés del 6% al 3,3%, de 2,7 punts, no s'havia notat en la sèrie històrica des de 1977. Això baixada ha sigut molt. Però, clar, tenim una altra vegada el que és la inflació subjacent, que, clar, la tenim en el 7,5 i la inflació real, 3,3. Tampoc s'havia donat aquesta diferència tan gran entre el que és la inflació real i la que és la inflació normal, la subjacent, que verdament és la inflació real, i l'altra. I abans el que he comentat és aliments frescs i l'energia. Bueno, hi ha que dir que en febrer l'alimentació està al 7%, a pesar, és a dir, altíssima, que això normalment l'alimentació afecta sobretot a les famílies més vulnerables, i, clar, a pesar de la rebaixa de l'IVA en determinats productes, dels productes del 4% va baixar al 0%. Però, clar, no ens han donat ara les dades definitives de la inflació per sectors. Ens han adelantat alguna cosa. Però, clar, ara esperem d'ací dues setmanes a veure què ens diuen. Perquè, clar, el petroli, per exemple, en l'any 2022, en febrer 2022, anava a 117 dòlars el barril i actualment va a 60 i pico dòlars el barril. Claro, això ha influït en la inflació. És a dir, per exemple, algo que ha adelantat, la gasolina és un 12,9% més barata, el gasoil un 15% més barata i la llum és un 51% més barata. Claro, això és com la mitja. És a dir, si jo tinc un pollastre entre dues persones, si el menjo un pollastre, la estadística em dirà que és la mitja cada un. Claro, estem esperant tots a veure què ens diu de lo que és la inflació de l'alimentació i per sectors. Claro, perquè això podem dir que és la mitja. Però això, aquesta inflació ha sigut a baixar. Però, de totes formes, ha sigut un rècord, és a dir, que estem molt bé, l'estem baixant molt ràpidament. I després, bueno, tenim el dèficit. Recordem, el dèficit és per els comptes públics de l'Estat. És a dir, si hi ha més ingressos que despeses, doncs és superàvit, i si hi ha més despeses que ingressos, doncs és dèficit. I, bueno, el superàvit només van tindre, crec que, dos anys en l'època del Zapatero. I després, aquest dèficit se medís en la regla del producte interior brut, és a dir, el que produïm tots els espanyols. En concret, doncs ara el nostre producte interior brut en l'any 2022 va ser d'1.330.000 milions d'euros, que sempre se medís en la regla del que produïm. I entonces estem en el nostre, podríem dir que la deuda nostra està al 113% del producte interior brut. En concret, doncs, bueno, el dèficit l'han reduït al 4,8%. Està molt bé perquè recordem que els règims fiscals d'Europa ara estan interrompits degut a que tenim la crisi de la guerra i, per tant, no ens estan aplicant les regles fiscals. Però, bueno, ens han dit que aquesta vegada tenim que tindre un dèficit públic inferior al 5%, que l'han complit. I, bueno, i això és gràcies a la gran recaudació d'impostos. És a dir, s'han recaudat 255.000 milions d'impostos, 25.000 milions més de lo que s'espera. I a pesar de les grans ajudes públiques, és a dir, com hem recaudat molt d'ingressos, també han pogut cobrir un part, molta part d'aquestes despeses públiques que han tingut, és a dir, les despeses públiques fortes contra el Covid. És a dir, el que està clar és que Europa, i a més en regles fiscals, sempre vol que tinguem un dèficit inferior al 3%. I nosaltres, justament abans del Covid, és el primer any que van lograr un dèficit inferior al 3%. Però bé, després ens va vindre el Covid i el dèficit ens va disparar al 10%. Bueno, els principals ingressos que han tingut són de dos impostos, sobretot la renta i l'IRPF, que han tingut 109.000 milions d'ingressos, i l'IVA, que han tingut 85.000 milions d'ingressos, que això representa un 15% més de recaudació de renta de l'IRPF respecte a l'any passat i un 14% més d'IVA respecte a l'any passat. I després l'impost que més ha crescut, però sí que tenia sempre el problema de que se recaude poc, però encara així ha crescut un 30%, però un 20% l'impost de societats que té són 32.000 milions d'euros. Claro, aquest impost sempre és el sempre. Si tu, el tipus impositiu d'Espanya en l'impost de societats és del 25%. Però, bueno, entre actius fiscals, deduccions, etc., la mitja del tipus impositiu en Espanya, per les grans empreses, moltes vegades és del 5%, i ara ho volen posar com a mínim al 15%. És a dir, és un impost que és molt, perquè hi ha hagut molts beneficis empresarials, però bueno, és un impost que tindria que ser pues, com l'IVA o com l'IRPF. I en canvi pues, està pràcticament un 80 o un 90% inferior a la seva recaudació. Bueno, pues això, gràcies a tot això, han lograt un dèficit del 4,73%. A pesar pues, dels 10.000 milions que ens han gastat en préstecs ICO, a pesar de la reducció de l'IVA de l'energia, a pesar dels 20 cèntims del gasoil, a pesar també dels 200 euros que s'han donat a les famílies més vulnerables, i després també la pujada de l'ingrés mínim vital i després també la pujada del sou dels funcionaris. És a dir, degut a totes aquestes despeses i gràcies a la recaudació, pues, pràcticament els comptes públics els hem acabat prou bé. És a dir, el Brussel·les actualment té el pla d'estabilitat suspès, però bueno, Espanya s'ha compromet ja a tindre un dèficit de menys del 3% abans del 2025. Pràcticament, bueno, en el 2023 ens han quedat el 3,9, és a dir, que estem prou bé, és a dir, i bueno, i recordem que el dèficit de la Manada ha reduït moltíssim. En el 2020, en plena crisi del Covid, teníem un 10% de dèficit. Claro, el dèficit més alt de tota la Unió Europea. També va ser que vam ser el país que més va caure en la seva economia, un 10% i pico va caure en la nostra economia. Però, bueno, hem anat disminuint-nos, que, per exemple, en el 2020 van tenir un dèficit del 10%, en el 2021 un dèficit del 6%, i actualment tenim un dèficit del 4,73%. Està prou bé, bueno, en el 2022. Esperem que vagi disminuint el dèficit i que, per tant, si disminuïs el dèficit, no ens anirem endeutant. Recordem, clar, el que està clar és que si l'Estat fos una empresa ja hauria tancat, perquè portem pràcticament pues, 10 o 15 anys en dèficit. Però, clar, l'Estat pues, no pot tancar. I quan té dèficit, pues, el que fa és endeudar-se. En quant a comunitats autònomes, pues, bueno, València, jo estic un poc mosca perquè València és la que més dèficit té, la que més deuda té, i el que està passant és que en València estem endeudant-nos contínuament, perquè, clar, per culpa del sistema de financiació, pues lo que mos ocurrís és que, com no podem cobrir totes les despeses, pues bueno, a través dels nostres ingressos i de les nostres estats financers, pues pràcticament mos estem endeudant. Per exemple, el País Basc té una deuda del 13% i pico respecte al seu PIB, Canàries igual, un 13%, i després l'autonomia més endeudada és la valenciana, que en un 40,4%. Que després més endeudada està també Catalunya, però només té un 33%. És a dir, nosaltres tenim 10 punts més de l'economia, de la segona economia més endeudada. Bueno, això, pues, aquesta deuda, a la llarga, pues, bueno, això no sé què pot passar, perquè en un principi sí, és deuda de que per la falta de finançació, però bueno, ahí tindran un problema amb els que vinguen. Fins ara el govern està permitint aquesta deuda, però anem a veure què és el que passa. Bueno, pues això és un poc el que comento un poc de... Havia tocat tema d'inflació i la setmana passada vam tocar sector bancari.
Molt bé.
Anem a l'últim punt, que sí, és la bolsa.
Exacte, exacte.
Pues bueno, la bolsa esta setmana ha pujat un 5%, Pues bueno, pues sabéis que el sector bancari no han tingut un nou banc que m'ho decidit de l'armari, és a dir, que un altre mort dins de l'armari i no ha estat esta setmana. I per tant, el que és la bolsa s'ha passat igual. Però bueno, esta setmana puja un 5%, però clar, el mes de març la bolsa ha baixat 1,73%. Claro, ahí hi ha diversos factors. El sector energètic ha guanyat moltíssim este mes de març, pues, per exemple, la Endesa ha pujat la seva cotització un 7,7%, Naturgy un 6,49%, Iberdrola un 5,7%, Enagas un 4,36%. És a dir, pràcticament les energètiques són les que han fet el mes d'agost, este mes de març, pues, perquè, com he comentat abans, són les que més guanyen. Ens ha sorprès també, este mes de març, els grans resultats d'Inditex, la gran empresa espanyola per capitalització bursàtil, que bueno, també ha sigut un rècord de beneficis, i ha pujat un 6,22% este mes de març. I la curiositat que és el primer any que està la filla de Mancio Ortega al front d'esta companyia, que és Marta Ortega. I bueno, pues els resultats han sigut un rècord. Bueno, pareix que la continuïtat de la família Ortega, pues la seva filla ho està portant prou bé. I després, pues bueno, els sectors pitjors ha sigut el bancari. Bank Inter este mes de març ha perdut un 21%, un banc que m'ha sorprès, pareixia que tingués la loteria de que millor li podia passar alguna cosa a este banc, perquè els inversors baixen un 21%, és moltíssim. El Sabadell mos ha baixat un 19% este mes de març. I després també tenim el Grifols, que és esta companyia, la farmacèutica catalana, que té problemes de digestió i també és de les companyies que més baixen. Les bolses europees esta setmana han pujat la majoria. I, bueno, el que està clar és que l'aversió al risc, és a dir, que la gent està fugint de la bolsa i està invertint-lo tot en fons monetaris, és a dir, en liquidez. I, bueno, per exemple, hi ha un dato del Bank of America en què diu que este primer trimestre han augmentat més de 1.000 bilions de dòlars en fons monetaris. I que, o sigui, la gent està comprant deuda a molt curt plaç perquè és la més segura i això provoca pràcticament tres líquides. I bueno, això sobretot un poc en la deuda llarg plaç, ja que ha baixat la rentabilitat, la deuda als bonos a 10 anys. Per exemple, el bono espanyol està al 3,3, ha baixat, l'alemà al 2,29, i el bono d'Estats Units, que mos ha baixat al 3,5, que està quasi prop del 5%. L'euro se cotitza a 1,086, ha pujat un 2,7% respecte al dòlar, i després, si repassem un poc aquesta setmana com ha anat la bolsa, doncs tenim l'IBEX, que ens ha pujat un 73%, se queden 9.200 punts, el FAI britànic puja un 3%, el DAX d'Alemà puja un 1,72%, el CAC francès puja 0,75%, el FIG italià ens baixa un 1,35%, el Nikkei japonès puja un 2,7% i la bolsa de Shanghai puja un 3,5%. És a dir, totes les bolses importants mundials i europees, totes han pujat excepte la italiana. I després, els millors valors del mes, el mes de març ha sigut, pues, bueno, com he comentat, les energètiques. Endesa ha pujat un 7,70%, Naturgy un 6,49, Inditex 6,22, Iberdrola 5,71 i Enagas 4,36. És a dir, els 5 millors valors, 4 energètiques i Inditex, la companyia més important per capitalització bursàtil en l'IBEX. I els pitjors valors? Pues pràcticament tots els bancs, excepte Grifols. Bank Inter mos ha baixat un 21%, Grifols un 21%, Sabadell un 19,87%, Unicaja un 18% i CaixaBank mos ha baixat un 11,55%. És a dir, és de 5 valors pitjors, 4 bancaris i Grifols, que és la farmacèutica catalana. I no res, això és el que podem comentar. La setmana passada van tocar sector bancari i este any ens ha tocat inflació, que ja que ens han donat la inflació del mes de març, que pràcticament ha sigut molt bona, és a dir, molt bona, però se té que analitzar per sectors, perquè he comentat, perquè això segur gràcies a l'energia. I no res, i després el que és el dèficit i el que és la recaudació. No res, la setmana que ve no estarem i entonces ens veuríem d'ací 2 setmanes.
Molt bé, doncs gràcies i que vagi bé la Setmana Santa i Pasqua, senyor Guimerà. Fins a l'altra setmana, que serà ja concretament el dijous 20 d'abril. Adeu.
Molt bé, doncs adeu. Moltes gràcies, oients. Adeu.